Jessica, pregunta del dia. Quina creus que és la ciutat on se situen més òperes? El seu argument, vull dir.
Ah, el seu argument. Florència?
Ah, bona idea. Mira, hi ha una a Florència, que és el Tríptico, per exemple, el Giannis Kiki, però no. Curiosament,
o
la
Roma?
Ciutat... Roma, a veure, una altra... No, tampoc. També n'hi ha diverses
Viena?
A Roma.
Podria
Avui
ser.
A Viena s'han fet moltes, però que situï la trama.
Ah,
o sigui, l'argument.
Que la... Ai, ara, no sé. Ara m'ho diràs, no?
Ah, Florència està bé perquè és on va néixer l'òpera, no? Amb la Camerata Fiorentina. Però no, ara t'ho diré, sí. És a Sevilla.
Què em dius?
Però Sevilla té un color especial.
Sí? Començaràs a cantar?
No, no faré intrusisme professional en un camp musical que no és el meu, amb senyoria a l'òpera, però sí, a Sevilla, curiosament, és la ciutat on més arguments d'òpera s'hi situen. Perquè tenim a Don Giovanni, per exemple, i totes, després de la fama
sí,
de Don Giovanni,
Don Giovanni.
Hi ha diverses versions, la de Mozart, però també de Gazzaniga i de molts altres. Carmen, de Bizet.
Ah...
La Forza del Destino de Verdi, Le Nozze di Figaro de Mozart i, com no, l'òpera de la qual parlem avui, que és Il Barbiere di Siviglia.
Endavant amb la sintonia. Ara sí, benvinguts i benvingudes de nou al Cantant d'Òpera, un podcast ideat pel tenor Marc Sala. Aquí el tinc al davant a l'estudi. Us
Hola.
Parla Jessica Sotodossos des dels estudis de Cugat Mèdia de Sant Cugat del Vallès. Aquest és un programa fruit de la col·laboració entre l'associació Apròpera i la Fundació Òpera a Catalunya i compta amb el suport de l'Institut Català de les Empreses Culturals. I avui sí, el que deies, Il Barbiere.
Sí, i avui hem respectat la sintonia. El que hem sentit és el final de l'obertura del Barber de Siviglia, però que no és, tampoc, l'obertura del Barbiere.
Ah, no?
Per què no? A veure, t'explico. El Barber de Siviglia, com explicarem més endavant, és una òpera que van haver de composar, o Rossini la va haver de composar, molt ràpidament, a corre cuita.
Pot ser que les obres magnes, una de les obres, algunes de les obres més importants s'hagin escrit molt ràpidament?
Això ho dius perquè vam parlar de l'Elisir d'Amore,
sí.
Que també va ser així, en dues setmanes va tenir que escriure Donizetti. Sí, era una època, Donizetti i Rossini eren coetanis, vull dir, van coexistir, i era una època on els compositors, doncs les òperes, s'estrenaven com a les escenes, com ara avui en dia el cinema de Hollywood, saps? El cinema, clar, vull dir, hi havia cada vegada volien una òpera nova. La gent anava a veure les estrenes. O sigui, no és com ara que s'han deixat de fer tantes òperes, sí que hi ha alguna tan contemporània, però que estem recuperant el rap patrimoni. Però en aquell moment hi havia compositors superfamosos en actiu de la que te pego donant, vull dir, òperes molt, molt ràpidament. Què va passar amb aquesta obertura? Doncs que no li va donar temps, literal, d'escriure una obertura. Potser en va fer una que es va perdre, però que no sabrem mai quina és, però la qüestió és que va reaprofitar. Va reaprofitar una obertura que ja existia.
Reciclatge?
Reciclatge autoplàgic, això era bastant típic de Rossini, que total, com no tenien ràdio ni tele, la gent no
viatjava tant... Autoplàgi, m'ha encantat.
Era un autoplàgi.
Ah, clar, i ningú sabia, no s'adonaven, perquè no hi havia manera, clar. O la veies
sí,
en directe
sí.
O no.
Rossini ho va fer molt, això, va escriure moltíssimes òperes, però també gràcies a aquesta petita trampa. Si escolteu un disc, per exemple, d'Elisabetta, Regina d'Inglaterra, doncs veureu que l'obertura és exactament la mateixa, no? Hi ha una altra, no sé si Aureliana en Palmira o no sé quina altra òpera de Rossini, que no és tan famosa, que és la mateixa obertura. I tant serveix per una òpera bufa, com còmic, com sèrie, o sigui que és la del Barbiere, i no. I de fet, una anècdota ràpida per acabar, i és que quan va arribar a Espanya per primer cop el Barbiere de Siviglia, de cap de res, van venir aquí i es va representar per primer cop a Barcelona, al Teatre de la Santa Creu, que... No existia el Liceu encara. És on està ara el Teatre Principal. De fet, a baix de tota la Rambla, més a la mateixa vorera del Liceu, més avall, sí, tirant el port, hi ha el teatre principal.
Sí.
Aquí hi ha el teatre de Santa Creu, que quan va néixer al Liceu es va canviar el nom com per donar-se importància. De dir, no, no, nosaltres som el teatre principal de Barcelona.
Ah, va.
I allà es van estrenar algunes de les obres més famoses, com l'Aïda, com moltes de Rossini i tal. Doncs bé, va arribar tot el material, però no va arribar l'obertura. I aleshores va haver-hi un senyor aquí, que es deia Ramon Carnicer, que és un gran compositor català, que després va anar mig segrestat cap a Madrid a composar a la cort. Doncs bé, Ramon Carnicer va escriure una obertura expressament per
poder estrenar.
Per poder estrenar.
Molt bé. I si parlem del Barbiere, què hem de saber?
Si no coneixes il Barbiere di Siviglia, has de saber que és una òpera bufa en dos actes de Gioachino Rossini amb llibret de Cesare Sterbini. Està basat en l'obra literària, l'obra de teatre homònima, si és igual, Barber de Sevilla, de Pierre Auguste Caron de Beaumarchais. Beaumarchais, pels amics. Beaumarchais va escriure una trilogia amb els mateixos personatges, que el Barbiere seria la primera d'aquesta trilogia, el Barbiere de Sevilla. La segona seria Les noces de Figaro, que ens sonarà perquè anteriorment a Rossini, Mozart i de Ponte ja havien escrit una òpera amb aquest argument de Les noces de Figaro. El Figaro, que també és el protagonista d'aquesta obra, aquest barber de Sevilla. I això es va estrenar, el barber de Sevilla, Rossini, es va estrenar al Teatre Costanzi de Roma al febrer de 1816, pel Carnaval.
Pel Carnaval?
Pel Carnaval, per què? I això és una explicació. Hi ha moltes òperes que són les seves estrenes al febrer i març, precisament per això, perquè... Perquè quan arribava la Quaresma, i ja no et dic que la Setmana Santa, estava prohibit fer òperes. No es podien fer òperes als teatres, perquè la gent era un moment de celebració, sinó de contricció, igual que avui en dia doncs, el divendres no es pot menjar carn o tot això. Va. Doncs la qüestió és que no es podien fer òperes. O sigui, que al Carnaval, que la gent sortia a donar-ho tot i tenia ganes de gastar calés i anar al teatre i aprofitar abans de que tanquessin la paradeta, doncs vinga, òperes i estrenes.
Aquell era el moment per... Era...
Vinga...
El moment de grans estrenes era el febrer, no?
Igual
que de pel·lícules, de cinema, també hi ha alguna època, de llibres abans de Sant Jordi.
Per Sant Jordi, exacte.
Doncs aquí per aprofitar, evidentment. Molt
bé. El Figaro, clar, evidentment, i aleshores aquí tenia la pressa. Això que us deia que van tenir que composar ràpidament perquè els va fallar una estrena i aquest pobre empresari, de fet, es va estressar tant que es va morir just abans d'un atac de cor, abans de poder veure
estrenada. Abans de l'estrena?
Sí.
Què em dius?
Molt fort.
D'aquelles anècdotes xules.
Sí.
Doncs comencem a sentir l'òpera, no?
Sí, vinga, anem a sentir la sortida del tenor, la primera peça que canta, és una serenata. Perquè això és la típica història, no?, del tenor i la soprano, que s'estimen. En aquest cas és una mezzo-soprano, a vegades soprano, però està escrita originalment per la tessitura de mezzo-soprano. El tenor és el conte d'Almaviva, que s'ha enamorat de Rosina. Rosina té un problema, que és jove, maca i tot el que tu vulguis, però té un tutor. És òrfana, però té un tutor que la té tancada a casa, i aquest tutor té la intenció de... Quan es faci major d'edat, Rosina, poder-se casar amb ella i així, doncs, seguir tenint els quartos.
És el baríton?
I és un baix bufo. Que normalment sempre és això, el tenor i la soprano que s'estimen i un baríton que els fa la guitza.
No. Aquí no.
Aquí no. És tenor i mezzo-soprano amb un baríton que els ajuda. Perquè és el Fígaro, el baríton, que és el barber de Sevilla, que és el factotum de la Chital, que ho fa tot, el que està a casa de tothom, el que té la confiança en les claus de tot arreu, que els ajudarà a entrar a aquesta... casa, que és una fortalesa inexpugnable perquè es coneguin i puguin festejar i finalment, doncs, casar-se, si Déu vol. I l'altre, que és Don Bartolo. Don Bartolo és aquest tutor que és per la veu de baix bufo que intentarà evitar a tota costa que això succeeixi.
Vale, doncs ens quedem amb aquesta peça i després ens expliques?
Exacte, anem a sentir aquesta serenata al tenor cantada pel tenor Pablo Martínez. Oh!
Com deia el Marc, canta el tenor Pablo Martínez en una funció en viu, ja se sent al fons del públic, al Teatre de la Faràndula de Sabadell. L'àudio s'ha dit per la Fundació Òpera Catalunya, on hem sentit també l'Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida pel mestre Daniel Gil de Tejada.
Com hem pogut veure, aquesta és una ària que resumeix molt bé les necessitats tècniques i expressives que demana Rossini, que bàsicament és l'ús i pràcticament l'abús de l'ús d'ornamentació i el que se'n diu agilitat vocal o coloratura, que són totes aquestes notes tan ràpides com una metralleta, no? Que és molt ornamental, és de gran virtuosisme i que és marca de la casa Rossini. Aleshores, aquesta és una serenata perquè el Maviva, el tenor, està enamorat de Rossini i li canta a l'alba aquesta serenata. Després apareixerà el barber Figaro, que l'ajudarà. Però resulta que Rossini, i això és interessant, és una dona amb iniciativa i autosuficient.
Això m'agrada.
Això està molt bé. No és la princesa que vol que vingui Sant Jordi a buscar-la, no. Ella ja té pesquis i... Vull dir, ja s'espavila.
Ja estem parlant d'inicis del segle XIX. Clar, per tant, està bé
que Rossini... Sí, és segle XIX, però la història ja era d'abans, del segle XVIII. La qüestió és que, aleshores, ara sentirem aquesta iniciativa de Rossini, es veu quan Figaro entra a casa i li parla d'aquest noi, no sé què, i l'altre fa veure que no sap res, i al final diu, oh, pues mira, que us estima, i t'estima molt a tu. Oh, Déu meu, quina sorpresa, es fa la bleda, no? I diu, escolta, el que hauries de fer és escriure-li una carta perquè vegi que, bueno, que tu et sembla bé que us conegueu. Ai, una carta, no sé si sabria. Sí, home, sí, res, bé, dona, escriu quatre línies. Una carta, i es treu de la butxaca, xin, una carta que ja estava escrita. Diu, ja la tinc. Oh, ja estava escrita. I diu, que sóc bèstia. Dic, i jo que li volia fer de mestre, i aquesta en sap molt més que jo. És més llarga, i aleshores això ho sentirem amb aquest duet que canta el Figaro de César San Martín i la Rosina de la soprano Carmen Romeu.
Sentir el públic riure, això és de l'òpera bufa, no? Que és el que busca.
Una òpera còmica, una farsa, on no pretenc explicar l'argument perquè és aquelles trames totalment enredades.
Complicades, no?
Sí, jo sempre... hi ha altres capítols, us ho he dit, que no m'agrada explicar massa la trama perquè crec que és una pèrdua de temps. Crec que hauríeu... que és important... que conèixer la trama, però això està a Google, això ho podeu buscar a qualsevol lloc. És més, jo recomano, abans d'anar a veure una òpera, molt important, llegir-se el llibret, perquè el llibret te'l llegeixes molt ràpid, en un quart d'hora, 20 minuts, te l'has llegit i és agradable llegir, i això ho podeu trobar a internet amb la traducció al castellà.
Ah, sí?
Sí, sí. A una pàgina que es diu Careol, amb K. Careol .es o .com, no sé, si busqueu al Google Careol, amb K, i el nom de l'òpera que us interessa conèixer, podreu trobar aquest llibret totalment gratis amb la versió original i la traducció. Si us llegeu un plis, després, quan sentiu la música, home, agafa tota una altra dimensió. Jo ho recomano.
Clar, i sobretot perquè encara que hi hagi subtítols al teatre, a vegades estan cantades en idiomes que no coneixem, l'alemany, o no?
En italià, en aquest cas, en francès, en rus, clar. El que sigui.
En rus què? Has cantat algun en rus?
M'ha tocat, sí. De fet, al Liceu vam fer Pico Valla Dama, la Dama de Piques, i tenia que fer una... per aprendre'm la memòria, jo va ser...
Clar, no? I aprendre-t'ho i després la fonètica, no? D'alguna manera de l'idioma, que no controles...
Clar, hi havia un coach d'idioma allà que ens ajudava. Jo abans d'arribar al Liceu el primer dia ja havia parlat amb diferents amics russos que em van ajudar, però és l'única vegada que he cantat un idioma en el que no conec. Mm-hmm. Normalment són idiomes que intento poder parlar i interpretar, mm-hmm. sí, perquè és important.
Parlant dels hits, quina peça destacaries?
Bé, doncs, a veure, aquí a Rossini, sens dubte, no podem deixar passar la que segur que tothom coneix, que és la cavatina de Figaro, l'Largo al factotum de la città, perquè canta allò tan famosa Figaro, 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 Figaro. Sí? Estic una mica refredat.
És una peça més del meu repertori de dutxa. En algun moment de la meva vida.
Doncs aquesta és una cavatina i no és una ària. Per què? Perquè cavatina, aprofito per explicar-ho ràpidament, una cavatina és l'ària d'entrada d'un personatge. Quan surt per primer cop Figaro, ho fa presentar-se en aquesta ària on ja tothom entén quina és la seva veu, com canta, quin tipus de personatge és, i és l'ària d'entrada d'aquell personatge, igual que passa amb els altres personatges. Una cavatina, no una ària.
Una cavatina. Molt bé, doncs tanquem l'episodi d'avui escoltant el baríton César San Martín cantant Largo al factotum, no?
Al factotum, sí.
Factotum. I, com sempre diem, si us ha agradat i voleu escoltar més del Barbiere di Siviglia, aneu al perfil de Pròpera a Spotify, on hi trobareu una llista de reproducció amb una selecció dels millors fragments d'aquesta òpera.
Us ho recomano moltíssim perquè escoltar Rossini és joie de vivre, és alegria.
Ah, jo, sincerament, joie de vivre, amb això m'ha agradat.
És que Rossini també fa òpera sèria, però és que quan fa òpera bufa és el millor. I quan et poses una obertura seva o alguna aquesta llista de reproducció, jo me la poso el dissabte al matí,
per animar-te,
per animar-me, i em poso ja el cos de bon rotllo a ballar. Jo us ho recomano. Així que sentiu la llista i busqueu-nos també a Pròpera a Facebook, Twitter, Instagram, que ja és a Pròpera Insta, o al nostre canal de YouTube. Així que seguiu-nos per estar al dia dels nous capítols i bona òpera.
Bona òpera.
Tutti mi vogliono, tutti mi ragazzi, tutti mi mangiare. l'emoció de l'òpera molt a prop teu amb la Fundació Òpera a Catalunya. Gaudeix dels grans noms del gènere amb els millors professionals del país. Funcions arreu de Catalunya. Més informació a operacatalunya.cat.